asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Bona tarda, contrabandistes, l'Assemblea de Majares amb vosaltres, una vegada més.
L'Assemblea de Majares.
L'Assemblea de Majares. Dimarts 27 de juny 2021, ara ja en ple estiu. L'Assemblea de Majares. El programa que todo suegra, que ríe como yo.
L'Assemblea de Majares. Sí, Assemblea de
Majares. Ei.
Contrabandits, contrabandides, benvingudes un diumenge més a aquest programa dominical i quinzenal que és l'Assemblea Majares.
Yeah.
Aquí amb el ventilador ja a tope en el nostre primer programa d'estiu.
La gent no ho sap, però contrabanda l'estiu és una sauna. Ho juguem als guiris que venen, però ningú vol fer saunes a Barcelona. Ja el mes de juliol, juny, ja ningú vol.
Bueno, i potser d'alguna manera aquesta és una de les raons, perquè vés a saber si serà un dels... Si no el darrer, el penúltim programa Ante que darrer. Els Majares fem aquí en el nostre estimat estudi de la Plaça Real.
Sí, és curiós quan veus que una cosa s'acaba, no? I portem tants anys venint a aquest pis i de cop i volta saps que s'acabarà tard o d'hora, però no passa. Però un dia passarà i serà d'aquella manera silenciosa que a vegades els canvis es passen, no? Que no te n'enteres i de cop i volta ja estàs en un altre lloc, en un altre espai, en un altre
lloc. Vida i mort.
Sí, però és així la vida i és fantàstica.
D'això parlarem avui, d'alguna manera. De coses que neixen, no? Coses que moren. I esperem que avui, bueno, puguem demostrar que amb 24 anys hem après una miqueta o no. Amb un programa que fem, bueno, força especial avui, perquè ja sabeu que darrerament hem fet molts programes amb connexions, sobretot telefòniques. I per això comencem ja engegant, veient i presentant qui tenim avui en directe a l'estudi de Contrabanda. Engegant, per dir quina absència tenim, destacada. De nou, doctor Axioma ens falla, no?, del Tridente Majara.
Ens ha molt greu, però bueno, ara mateix... Deu estar fent una cosa molt interessant que ens explicarà Jordi, truca'ns, tio.
Esperem que no l'hagi espantat la temàtica. En tot cas, sí que tenim a Eduardo Manos Tijeras, avui ben fresc i en tots els sentits de la paraula, a la taula de sons, controlant els botonets.
Xip.
Totalment concentrat.
No, totalment concentrat no, perquè vinc d'una festa colombiana amb
això
una
no
casa,
calia, no
tres turons, amb música i piscina, o sigui... I he arribat al primer, o sigui, d'alguna manera tinc una trajectòria una mica més llarga que la resta, i... però estic content.
Estaràs a l'altura, oi?
Estaré sempre, sempre. O sigui, sempre equivocant-me 3, 4, 5 vegades. No hi ha cap problema. Contrabanda, una cosa que té és que assumim els defectes i els errors de la gent que participem.
Sí, sí. És el que té l'autogestió. Bueno, un servidor no esteig a Majara, també vinc del meu periple, però diferent, més aviat per l'autopista. I...
T'has equivocat a l'autopista?
No, tot
perquè a l'autopista no et pots equivocar.
No. Això mai.
Pots saltar-te el peatge, però no pots equivocar-te.
Això donaria per un altre programa. Bueno, va, presentem qui tenim avui, que tenim
sí.
Aquí un elenco de lo més... complet, intergeneracional. No sé per qui començar.
Tenim un estudiós de heavy metal.
Sí, va, exacte. Que està, el tenim aquí amb el llibre a la mà.
Del Hobbit.
Recordem, bueno, ara explicarem la setmana passada, podeu recuperar els programes al nostre podcast, majares.contrabanda.org. El Tons des de la Pinya ens trucava parlant del projecte de la Pinya. Doncs pues mira, casualitats de la vida, avui tenim un pinyero aquí.
Pinyi, tenim
el Bruno. Hola, Bruno, què tal?
Hola.
Aquí li agraïm pues, que ens vingui a fer companyia. Potser després ens ajuda fins i tot amb la selecció musical.
Ja si tens una cançó si preferida de la teva vida, ens la pots dir, la posarem a la ràdio i l'escoltarà tota Barcelona. Perquè
vale.
Tota Barcelona ens està escoltant. Però tothom, o sigui, tu ara no ho saps, però tothom a casa seva està escoltant la ràdio Contrabanda FM.
Obrint-se brelles. Molt bé, a part del Bruno, tenim dos homes més avui aquí a la taula d'invitats. Tenim el Roger. Hola, Roger.
Hola, bona tarda.
I Roger, no t'estrenes aquí contra l'Andefem? Abans deies, jo
sí,
m'he quedat a mitja
conversa. No se'n recorda.
però que no te'n recordes en quin programa vas venir aquí, no?
No, perquè també venia borratxo.
Sé que vaig estar-hi, però no me'n recordo en quin context ni a quin programa.
Ni la dècada.
Fa molts anys.
La dècada, més o menys.
Ni a quin estat.
Haurien ser els 2000 i l'estat tampoc en recordo.
Bueno, Déu-n'hi-do. I després tenim el Paco, sí que estrenant-se contra l'NDFM.
Hola, bona tarda.
Paco Abril.
Aquí, per primera vegada. Espero que l'última, bueno, potser l'última.
En aquí sí. Contrabanda no morirà, perquè sempre tenim aquest... aquest DG de superviviente, aunque sea zombi, però durarà una mica més.
Pues el Paco i el Roger venen com a membres de l'associació Mas Igualitaris, com hem anat anunciant per xarxes, i és que avui dediquem el programa d'aquest diumenge, dia, no sé si hem dit la data, per qui ens escolteu en diferit, dia 27 de juny, si no m'equivoco, correcte,
sí.
Del 2021, el dediquem a parlar de masculinitats, dins del que una mica menys d'hora i mitja ens permeti, que segurament serà molt menys del que es mereix el tema, doncs des dels diferents vessants, no? Tant amb el Paco, amb el Roger, com amb un altre entrevistat que tindrem via telefònica, no? Que el Roger, si també vols anunciar amb qui connectarem.
Sí, és un company de l'entitat que es diu Álvaro Priante, que està promocionant un documental que es diu El Círculo, que bàsicament és exposar, això, via documental i cinematogràfica, un moviment d'homes que és una rotllana i homes que parlen de si mateixos i de les seves frustracions, de les seves pors, etc. Ell ens ho explicarà.
Pues amb l'Àlvaro parlem sobretot de què el porta a fer aquest projecte audiovisual entorn a la solidaritat, però abans amb el Roger i el Paco pues xerrar també de bueno, quin és l'origen i motivacions que mou aquesta associació que és a nivell estatal, i a ells en concret, si ens ho permeten, a involucrar-s'hi. Doncs ja sabeu que tot això i més, avui a l'Assemblea Majares, aquest dominical quinzenal que fem a Contrabanda FM, ara mateix no des del 91.4 del Dial de Barcelona, perquè ja sabeu que des de mitjans de desembre doncs vam haver de desmuntar l'antena, però sí,
la vam recuperar momentàniament, però sembla que encara no podem sortir per FM. Aviat.
Esperem que a l'estiu ho podem fer, però sí que si esteu en directes, que ens esteu escoltant per streaming a www.contrabanda.org o des de l'aplicació de la Mosca TV, una televisió comunitària germana, aquí saludem. Aplicació que us podeu descarregar des de lamosca.tv, i si no també ens podeu estar escoltant des del podcast i en diferit, majares.contrabanda.org, on podeu descarregar els programes, o des de les ràdios germanes País Valencià, que aprofitem per saludar, no? Ràdio Mistalera, des de la Xaradènia, Ràdio Activa MK, des de la Vall del Cullà i la Vall d'Albalda, Albaida, i a Ràdio Malva, des dels pobles marítims de la ciutat de València. Bueno, pues hem fet una mica l'índex de què anirà el programa d'avui, i per donar-vos una mica marge a aposentar-vos, dir també les maneres de contacte, pues posem una cançó, no? Si us sembla, què escoltarem?
Pues No Somos Tu Rollo, amb la cançó de Tu m'ensenyes... Oh, no. Però el disco Tu m'ensenyes lo tuyo, jo t'ensenyo lo mío, la cançó es diu Tu no eres un hombre.
Que precisament ja ens introdueix una mica la temàtica d'avui. Vinga, una banda que us recomanem, agraïm al Mariani haver-nos la presentat, i esperem tenir algun dia aquí, segurament, conspirant.
Vinga.
Ciertos privilegios, ni me lo gané, ni lo pedí, ni lo quiero. Empezando al colegio, para los niños una cosa es
a la niña
cuestiona todo lo aprendido. Nadie te enseñará a ser un hombre, te harán caminar por el sendero del machote. Hegemonía cultural, para mantener la doctrina, cocinar y limpiar, con deconstrucción colectiva. Me tranquiliza pensar que la lucha sirve de algo, aunque yo no vaya a ver el cambio. Me siento asqueroso por cosas que pienso, por cosas que he hecho y recuerdo, tengo malos hechos. Aún sigo siendo machito, que deconstruyendo, echa el freno, mamaleno. Te sientes poderoso si la chica tiene miedo, caminando por la calle detrás de ella. Si consciente de que ella no sabe si tú eres bueno. Dice, nosotros no somos las víctimas, somos los opresores. Hasta que eres consciente puedes cambiar los patrones de conducta que te inculcan, de pequeños los mayores, desde luego tienes. Asumiendo los roles, tu sistema chiste ya no me hacen gracia. Déjalos en tu plaza que aquí no me encajan. Yo sé que hay tíos que nunca buscarán la pregunta correcta. Algunos se las hacen, pero no hallan la respuesta. Libertad de conciencia y tiempo para pensar en lo que hace que tú no te quieras, que tú no te quieras, que tú no te quieras.
Tú sabes cómo son las tías.
No No, no, yo sé cómo somos los tíos. A ella no la conozco porque nunca se lo hemos permitido. Tú no eres un hombre. Para una generación es una utopía, para la siguiente es una opción. Yo ya de niño llevaba un mundo nuevo dentro de mi corazón, pero no lo sabía, y yo no lo sabía, pero no lo sabía, no, no. La deconstrucción del hombre es un trabajo de todos y a largo plazo, no es una meta individual, no. Hay que deconstruir la figura del hombre macho, y eso es trabajo de la sociedad. Luego cada individuo tendrá que luchar consigo mismo para poder lograr educar a su hijo, para que no sea su adulto roto. Ellos verán más lejos que nosotros porque caminarán sobre nuestros hombros. Nuestros hijos, tuyo el mío, lo tendrán más fácil.
Sabeu que ens podeu contactar per si teniu ganes d'intervenir, preguntar qualsevol cosa als invitats, trucant al telèfon 93 013 95 33 al 93 013 95 33.
Tu no eres un hombre. T'acerca. Tu no eres un hombre.
I si us fa més vergonyeta, pues, si bé sé, ens podeu escriure un correu electrònic a assembleamajares@gmail.com i explicar-nos les vostres inquietuds. I si no, també doncs, al Twitter, que és la xarxa social que de tant tant fem servir, per mi sobretot, Assemblea Majara.
En singular i espanyol, que si ho feu avui mateix, fins i tot per preguntar algú als convidats, pues els hi traslladem.
Me contaste que tu novia estaba loca. Muy bien.
I fins i tot si teniu algú físic que ens voleu enviar, a la paret de correu 748-080 Barcelona, 748-080 Barcelona, a l'atenció a l'Assemblea Majares. Com fa poc ens va arribar una maqueta que encara tenim pendent posar, eh? A veure si el proper programa.
El proper, proper.
Ens agrada tenir coses que puguem palpar.
Hombre bueno, los que no se conforman con menos, compartiendo cada día su ego. Ellos tienen mi respeto, somos compañeros en lucha. Como guerrero,
en una liada.
Bé, doncs estem sentint el disc de No somos tu rollo, tu m'ensenyes lo tuyo, yo te enseño lo mío.
Amb una cançó que ja ens introdueix molt adequada, per cert, i a més un tema que jo crec, ara ens ho explicaran els convidats, que no és precisament habitual abordar-se ni des de la música, ni des de la majoria bueno, d'expressions culturals, o potser ens equivoquem, i de fet també és algo que l'Àlvaro, el director del documental El Círculo, després ens pot explicar. Pues per situar-nos una mica i començar per algo, pensàvem que ja que veniu en nom de l'associació Homes Igualitaris, especialment el Paco, que creiem que ets dels fundadors, ens podries explicar una miqueta quan neix aquesta associació, amb quin objectiu, també que sobretot com la imaginàveu la gent que vau muntar-la i com està ara.
Bueno, temps. Aquí a Catalunya neix l'any 2009, o sigui, ja em sembla que són 10, 11 anys, més o menys, no? Però abans hi havia una associació, existeix encara, que es diu AIGE, Associació de Homes per la Igualtat de Gènere, que neix el 2001, de fet ara farà, fet aquest any, 20 anys, i, bueno, aquesta associació neix amb la voluntat, o sigui, com neix? Pues un grup d'homes amb inquietuds de revisar-se, aquesta és una mica el que empeny. De fet, tots els grups que apareixen, grups d'homes d'aquesta mena, amb aquesta idea de revisar-se i de qüestionar-se els seus mandats i els estereotips i com s'han educat. Moltes vegades han estat empenyats per les seves parelles, no?, feministes, o vinculats, o han llegit sobre el feminisme, no? I això els ha fet una mica obrir la mirada i dir, bueno, pues, potser els homes també ens podríem revisar, no?, i qüestionar, no? I de fet, quan és el 2001, d'un grup d'homes que comencen a reunir-se i a parlar de que en la seva vida quotidiana com els afecta la masculinitat, se n'adonen que la cosa queda com molt interna, no? Queda molt amb aquest grup, I sí, els hi va molt bé trobar-se un cop al mes i veure una pel·lícula i qüestionar temes de què són els homes i com són les seves relacions amb les seves parelles, amb els seus fills, però que els hi queda curt, no? I decideixen, bueno, necessitem anar una mica més enllà, fer un pas, no? I van decidir muntar una associació amb aquesta idea de que allò que estaven fent tingués una projecció més gran, no? D'alguna manera. I bueno, comença així, i s'estén per tot el territori espanyol, arriba aquí a Catalunya de la mà. O sigui, com arriba? Pues, precisament aquestes persones venen a fer una xerrada, crec, o una conferència, o un taller, alguna cosa d'aquestes, i ja hi ha unes persones que veuen el cartell i diuen, ostres, què és això de la masculinitat, no? Uns homes que comencen a parlar, van a aquest taller i veuen que potser una cosa que ells ja estaven pensant o fent ja s'estava produint, no? I aquí és com neix el germen aquí a Catalunya. Em sembla que vam començar a quatre persones, i la nostra idea era aquesta, no? Per un cantó, fer una revisió crítica de les masculinitats, no? En primera persona. Per tant, un dels objectius de l'associació és el treball personal i fomentar el que són els grups d'homes, que després amb l'Àlvaro en parlareu, no? Que és un grup d'homes, un cercle i tot això, no? És impulsar, perquè creiem que, de fet, un dels eslògans de l'associació és tot home és una revolució interna pendent, amb la qual és necessari fer aquest treball de revisió, no? Personal, no? I començar a qüestionar-se, pues, com ens han educat, quins privilegis tenim, no? I com aquests privilegis els cada dia, en el dia a dia, els desenvolupem, no? I bueno, i l'altra vessant és la difusió, no? O sigui, que aquest discurs, que aquest missatge feminista, és a dir, per la igualtat, però des d'una perspectiva feminista, arribi a més homes possibles i aconseguim, pues, transformar la societat cap a una societat igualitària, i amb una sèrie de valors que en aquests moments no té, perquè predomina un model patriarcal, que és el que està impregnant tots els àmbits de la cultura, de la societat, del treball, de les relacions, no? I transformar això, pues, no és fàcil. Nosaltres som conscients, que som com una goteta en un mar immens, no? Però bueno, estem aquí i estem treballant i estem fent coses i bueno.
Una goteta, però que potser amb el temps que ha passat des que vau néixer, sí, està immersa en un oceà de moltes coses que han anat passant, no?
Sí,
que
han anat passant coses.
Han canviat coses, no? D'alguna manera.
I de fet, el tema de les masculinitats se'n parla més, no? Vull dir, una cosa que se sent, inclús en alguns moments és una mica moda, si voleu, no?
La masculinitat fràgil se sent, no?
Bueno,
com a concepte,
dissident,
és el que se sent.
Dissident, ara, alternativa, noves masculinitats també, si sí, voleu, sí. Hi ha moltes maneres d'anomenar-ho. La idea és trencar amb el model hegemònic i patriarcal, no? Llavors, pues pot ser dissident, perquè dissents d'aquest model patriarcal, no? Pot ser alternatiu, perquè intentes construir models que trenquin amb això, no? Pot ser noves masculinitats. Hi ha gent que no li agrada aquest concepte, perquè tampoc és que sigui nova, no? Perquè sempre hi ha hagut homes que d'alguna manera s'han repensat, no? Però, bueno, la gent ho entén, noves masculinitats. Ah, pues sí, són aquests homes que volen canviar. Vulnerables, en veritat, més vulnerables, no? El treball des de la vulnerabilitat, des de la cura, també es diu les masculinitats cuidadores, no? Perquè posen el foco en les cures, no? Que és una de les grans reptes que nosaltres tenim com a homes, no? I deies, és una gota amunt, sí, va creixent, però costa molt, perquè precisament qui domina la societat, aquesta societat patriarcal, són els homes. Llavors, que vulguin deixar el poder i vulguin transformar, això és molt complicat, no? Llavors, i jo crec que sí que es van donant passos i es van fent coses, i s'han canviat lleis, que estan fent canvis importants, però costa molt, o sigui, no és allò de que en 11 anys, bueno, sí que és, hem de ser optimistes, no? Però, clar, encara dius, ostres, encara hi ha molta violència, respecte a les dones o altres homes, molta homofòbia, no? Inclús estem en un moment que hi ha cert retrocés, no? Que podríem pensar, no, és que sembla que ja estem avançant cap a la igualtat i el feminisme, no sé què, i a vegades dius, ostres, hi ha discursos que tenen altaveus socials que a més s'estan imposant en certs cercles, que va ser un retrocés, i gent jove els defensa. sí, sí. Dius, no sé, jo crec que estem en un món també molt polaritzat, no? En tots els àmbits, i en aquest també, o sigui, jo crec que aquí també trobem homes que reafirmen i que no volen perdre els seus privilegis i que inclús utilitzen la violència per... i d'altres que sí que estan iniciant aquest canvi i estan transformant les coses, no? I conviuen, jo diria, en aquests moments, no?
Clar, jo quan et preguntava això, comentava que si creus que han canviat les coses des que vau engegar, també era per lligar-ho que el fet que potser ho veiem nosaltres des de la perspectiva que anem, no?, durant molts anys i dècades entrevistant a col·lectius o moviments que estan intentant transformar la societat o fent alguna cosa que estan d'actualitat, i que podem veure que almenys a Barcelona o en aquest entorn, sobretot més polititzat, hi ha coses que han canviat en el discurs, els objectius o que estan al centre de, o les prioritats de canviar el món respecte a quan vam començar, no?, mitjans finals dels 90, i on doncs, el feminisme, o ara parles de cures internes, tant dins dels col·lectius, dins de, jo què sé, fins i tot organitzacions, no?, o el món de l'economia social i solidària, es planteja més la feina que van dins, o el que es diu del treball reproductiu, les cures internes, tot això, i a vegades, però sempre a vegades és molt des d'encara dels marges, no? Però la final, el gènere que domina el món, que és, no ens enganyem, com tu dius, segueix sent els homes, falta aquesta feina que potser encara havia estat secundària,
falta un
i és on encara falta molt a fer. Avui tenim el Bruno i podríem en algun moment arribar a parlar de l'àmbit educatiu, i que al final aquí, bueno, aquí hi ha pares de nens i segurament traurem el tema, no?, de nens em refereixo, no?, de tota la feina que està feta amb les nenes, però...
En l'àmbit educatiu és superimportant, no?, treballar des de ben petits, no?, aquest tema dels rols i els estereotips i els mandats que tinguin clar, però és que jo dono classes a magisteri i te n'adones que la gent que està sortint com a mestra en aquests moments no està format en temes de gènere i és algo bàsic que hauria
de... Com pot ser això? Eh? Són gent que ha estat en un sistema educatiu més obert...
No, perquè
tot
la universitat, la formació inicial, aquest tema ara es comença a plantejar, però de manera transversal, i sempre que hi hagi la voluntat d'un professor o professora que vulguin introduir aquest tema i que estiguin sensibles amb aquest tema, no? Quan hauria de ser una cosa bàsica, perquè, a veure, és les persones, no?, són amb els que treballen ells, els mestres, no?, amb la qual que tinguin una bona formació, una bona reflexió, ja no només dic formació teòrica, sinó una reflexió personal de com els ha afectat amb ells i amb elles el gènere, perquè no el reprodueixin. I això, bueno, jo ho dono, perquè jo faig sociologia i introdueixo aquests temes, però hauria d'haver, no sé si una assignatura o moltes, no?, però, o de manera transversal a totes, potser ser el correcte. Ara es comencen a plantejar que això és important, però fins ara, res. I estem l'any 21. I amb això tot, vull dir, l'empresa, el món de l'empresa també és un món important, on la gent passa moltes hores, no?
Bueno, és que és un tema que t'adones que tens moltes notícies i van, no, que t'acabes rebent molts inputs de moltes coses que a vegades ho vas col·locant, però realment no està, com que no ho vius tu, no saps fins quin punt és una notícia que és genèrica o que és superficial o que realment és algú que t'agafa, perquè tu per una banda tu vius la teva experiència i està clar que tu observes el teu entorn i tu penses que les coses canvien. El que passa que està clar que no, suposo que no en tots els camps...
I algú canvien, eh? O sigui,
jo penso que sí, que aquesta canvia molt.
Però, bueno, queda molt... Jo crec que queda molt camí, no?
Home,
I el camí que queda més és un camí important, perquè és desmuntar les estructures més arrelades, no? Tot això pot ser a nivell, el que tu deies, en els marges, estan produint coses, en certs àmbits, tot això està passant, no? Però en altres encara no. Encara no està entrant com hauria, des del meu punt de vista. Jo crec que s'haurien de posar encara més esforços en aquest tema. No?
I vosaltres des de l'associació, si feu un diagnòstic una miqueta, o sigui, més enllà del treball directe amb les persones que participeu o el que sigui, teniu la intenció, o sigui, ara tu dius que depèn de l'entorn de la sociologia o així,
sí,
o sigui,
bueno,
feu una observació o feu un diagnòstic de coses, com dient, hòstia, jo que sé, està clar que ara mateix en tasques domèstiques encara falta molt recorregut a fer, però és una cosa que jo tinc la sensació que ha canviat molt.
No.
Tu creus que no? Jo penso que sí.
O
sigui, no ho sé, jo no ho sé, però per això...
És una bona pregunta, perquè, per exemple, mira, a l'escola on va ara el meu fill gran, que està aquí, hi ha un feminisme molt potent, integrada per dones només, i vam fer una, com una enquesta així per pares i mares, sobretot dirigida als pares, per veure com estava el tema de les tasques domèstiques. I va ser, o sigui, el resultat va ser flagrant, o sigui, el tema de netejar el lavabo, anar a comprar, portar els nens a l'escola, implicació, anar a fer, etc. Va sortir, o sigui, en teoria és una escola bastant posicionada cap als feminismes, i els resultats van ser bastant, bastant tristos en molts sentits, no? O sigui que hi ha feina, molta feina per fer encara, o sigui, i és el tema aquest de que a vegades hi ha molta, molta façana i un discurs molt bonic, molt treballat, però després tires una mica cap endins i encara hi ha...
O potser concretar les coses, eh? Ara sense entrar en un cap, però mira, ja que poses l'exemple del col·le, que a més estem a la mateixa escola com a pares, però per agafar un exemple en l'àmbit educatiu que és molt concret i joder, no ens enganyem, que és on s'ha de gestar cert canvi cultural, no? Des de la base es pot fer a vegades una feina molt, no diré que sigui de cara a la galeria, però molt de fer, per exemple, un procés participatiu per valorar coses, no? Intervencions a tal lloc per fomentar un joc equitatiu tal, però si això després no ho concretes, no ho acompanyes amb una acció concreta, vale, pues aplicar això, això es pot quedar a l'aire, fins i tot pot generar expectatives, coses, i jo no sé si això pot ser aplicat en altres àmbits, a la política, a la 10.000 sectors,
jo, a veure,
i ens quedem a
jo
mitges.
Jo crec que hi ha,
no?
dos barreres importants, no? Una és la cultural, no? Són tots els estereotips. És difícil de canviar, això és complicat, no? I l'altra és el tema de que no estem en una societat igualitària, homes i dones. Hi ha una bretxa de gènere i una bretxa salarial important, i això fa que, per exemple, el tema de les cures que parlava, el tema de les tasques domèstiques, recaiguin cura. Elles estan més preparades, es naturalitzen les cures. Lo de preparades ho dic entre cometes, perquè és un tema cultural. I el tema de la bretxa del salari, no? La bretxa salarial. És a dir, pues, si algú s'ha de quedar a cuidar el nen o la nena, el que tingui pitjor feina, el que cobri menys, i qui cobra menys el tenen més les precàries. Llavors, fins que aquestes coses, que són lentes i que costaran
són sistèmiques,
canviar, són sistèmiques, serà molt difícil revertir. Sí que es veu tendències. O sigui, les dades que hi ha sobre la participació d'homes i dones en les tasques domèstiques i de cura els darrers 10 anys, ja es veu que les dones van reduint el temps que dediquen a les tasques reproductives i els homes el van augmentant, però la diferència és abismal.
Sí, sí. Bueno, i això està sobre la taula, si en la crisi actual o el moment de la pandèmia pot anar en contra d'aquesta tendència, bueno, que algú era...
Ha anat en contra, clar, reforçat...
I que parlem anys amb això, no? Exacte.
Clar. Amb la qual cosa, bueno, per això deia que estem... Que a vegades sembla que avances per un cantó i, bueno, i a vegades retrocedeixes per un altre. Però, bueno, hem de ser possible.
Jo vull que vinc mig borratxo, o sigui, penso que tenen el got mig ple sempre.
Sí, no, bé,
perquè
sí,
al final...
Sí.
I no, una cosa entre l'altra, o sigui, la tasca sí, que es fa, sí. Suposo que és l'associació, és molt
sí,
important.
Sí, s'ha de fer.
El que passa que suposo que suposo per això és important identificar les coses que passen. Jo, veient en perspectiva, no dubto que en general la tendència és que sí, està, que està transformant, perquè justament les famílies han canviat, o sigui, fa 40 anys les famílies ja tenien 3, 4 fills o el que sigui, ara en tenen un o el que sigui, i justament està, i la sensació i tot el que és, o sigui, ho vivim d'una manera diferent, no? I tant els homes tenen ganes d'implicar-se més, jo crec, no? Perquè jo penso que això és així, que tenen ganes
sí,
d'implicar-se més.
Sí, però també hi ha un punt d'autocomplaença, no? En cert sentit, no? Això també està, no? Dic, bueno, segur. Ja, jo, que guai que sóc, no? Mira,
sí, sí.
Sóc quin pare més...
Me l'emporto a xutar la pilota una mica i...
Sí, i la revisió és més profunda, té a veure amb els privilegis, amb els poders, i això costarà molt, perquè està molt arrelat, no? El que ara la galeria el més atractiu, sí, però el més profund, però bueno, siguem positius, jo crec que anem en bona direcció, l'únic que anem lents.
I l'escletxa salarial potser no és l'únic element, no? Si ara ho traslladem, ja que hem parlat de marges o d'espais polítics, però clar, això seria tot, donaria per un programa sencer, no? Però en altres àmbits, com pot ser els de la militància o els espais de socialització, que no va forçosament lligat a qüestions laborals, tot i que té
problemes, no, ja,
es reprodueix
els
això,
micromasclismes,
no?
En tots aquests àmbits que tu has dit abans, hi ha molta gent que està començant a ser conscient i a treballar-ho, perquè això s'ha de treballar, s'ha de posar sobre la taula, perquè la gent moltes vegades no se n'adonen d'aquestes dinàmiques de poder. Micro, no vol dir violència física, a vegades pensa en la violència física, sinó és a vegades psicològica, a vegades són molt sutils, no? Que pateixen les dones pel fet de ser dones i perquè ens han educat així, i aquest és el tema. Quan comences a treballar i adonar-te, continues caient, no? Perquè no és una cosa d'avui per demà, però almenys ja ets conscient d'aquestes dinàmiques, no?
Escolta, ara que abans de fer un parón musical i anar potser a, també a concretar amb, bueno, amb algú vinculat amb la feina de, del Paco, ja que parlem a nivell més macro i bueno, de ser propositius, no? De, suposo des de l'associació intenteu generar, bueno, tant visibilitzar com generar propostes. Podríeu comentar la campanya o iniciativa de l'agenda feminista, si us sembla?
Sí, ara?
Sí, sí.
Bueno, és interessant perquè és un projecte, un procés participatiu, és el que s'ha volgut crear a nivell estatal de tot Espanya, bueno, i també Portugal, és a nivell de la península Ibèrica, entorn a una xarxa que es diu Men Engage Iberia, que és una xarxa d'associacions feministes, d'homes, dones, és igual, o associacions, però que el seu objectiu és la transformació social i des de la perspectiva de les masculinitats, no? I es va proposar fer aquesta agenda feminista, que consisteix en trobar-se virtualment de moment, després tindrem a l'octubre una trobada presencial per debatre què s'hauria d'incorporar amb una agenda feminista d'homes, quins temes i, com, i quines propostes s'haurien de fer, no? I ha estat bé perquè, bueno, la gent ha decidit quins temes, doncs, ha sortit la violència, ha sortit les cures, ha sortit la paternitat, diversos temes, i dintre de cada tema s'ha debatut de com és l'enfoc i quines propostes s'haurien d'abordar, i això acabarà amb la, aquesta és la idea, amb una presentació pública al mes d'octubre on es digui, bueno, doncs, creiem que les polítiques públiques haurien d'incorporar les masculinitats, el treball amb els homes, perquè en el treball de gènere és important fer també un treball amb els homes. I en aquests punts i en aquestes propostes. Aquesta és la idea. Perquè ens escoltin també qui pot fer polítiques.
Qui té poder, no? I aquest procés participatiu ja l'heu tancat? I en la fase de treballar amb la ciutadania?
Sí, l'únic que a finals de setembre farem al CCB un congrés, bueno, congrés, una jornada que es diu Men in Movement, Homes en Moviment, que és una barreja entre el món acadèmic i el món activista de les masculinitats, i tindrem una sessió que presentarem aquesta, el que ja hem treballat, i intentarem avançar una mica més. Per tant, també us ho podem dir, si voleu venir, encantats.
Sí, després podem recordar la data.
Sí. És l'últim dijous de setembre al CCCB. Ja enviarem, o si us poso quan us dic el link perquè pugueu... Clar. O no sé, potser el podeu mirar.
Sí,
després.
Ara després de posar una cançó i com que seguirem... Pues,
però sí, és un procés, ha estat molt interessant, no? Perquè hem participat això, diferents tipus d'associacions, no? No només feministes, també ONGs d'altres àmbits, no? Parlant de... intentant concretar una mica, no? Clar. Quins temes i com s'haurien d'abordar.
Bueno, és la següent fase, no? Després, si l'Edu preguntava sobre si diagnostiqueu o per què, després toca
eso.
Veure com va avançar. Doncs, Paco, bueno, avui tothom una mica ha anat pensant cançons, i el Paco també ens n'ha dit una, que d'alguna manera... podíem vincular,
bueno, és una...
o que et venia de gust, no? Avui,
bueno, és la que utilitzo, ara estic treballant a la presó fent uns tallers sobre masclisme i masculinitats i tal,
ja,
i poso aquesta cançó, no és que sigui gens especial, però és una cançó que parla d'un home que s'obre, no? I parla de com ell és en realitat i no la façana que ha mostrat durant tota la seva vida, la seva façana d'èxit, de fama, i realment s'obre i diu, bueno, pues, jo sóc una persona, sóc així, i trobo falta aquestes coses, en fi.
Bueno, quan fa uns anys vam veure els Calle 13 amb el Rubén, poc ens ho imaginàvem.
El què? Que faria aquesta cançó? No ens ho imaginàvem. Tampoc es coneixien gaire, Calle 13, com anar a veure Rubén Blades, perquè nosaltres coneixíem Rubén Blades.
Bueno, perquè som uns puretes.
Però bueno.
Bueno, pues què escoltem?
René. Oficial vídeo. 200 milions de visites, o sigui,
vale, fantàstic,
no? Pues tres unes quantes de 11 meus.
Bueno, us recordem el telèfon per si voleu aprofitar i trucar i preguntar a algú, al Roger, a la Bruno i al Paco, que el Paco ens quedarà, li queden 10 minuts d'estar amb nosaltres. 93 013 95 33, 93 013 95 33.
No queremos macrogranjas, ayúdanos a parar esta locura.
Vamos a estudiar.
Firma la petición.
Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y
cadera. Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta. La bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control.
Bueno, em sap greu tallar la cançó. Ja sabeu que l'hem posat alguna altra vegada i que la podeu recuperar des d'internet, però bueno, em serveix perquè no estem, molt, no estem acostumats a que homes amb certa visibilitat i posició de poder es s'obrin, es despullin, i això suposa una de les raons, i més en un àmbit certs gèneres musicals, i que és per el que l'utilitzes, ara ens explicaràs on i amb qui. I
amb connecta amb qui. La vulnerabilitat, no? I també per parlar de la figura paterna, no? Perquè, bueno, per el que ell explica de la seva vida, en realitat és biogràfic, no? La figura del seu padrastre, no? I en relació a la seva mare, pues és una figura com molt llunyana, que si està és perquè li ensenya a barallar-se, no? Bueno, pues perquè també connectem nosaltres en com, quins referents masculins hem tingut, no? Sobretot el referent masculí patern, no? Que no té per què ser el pare, pot ser l'avi o qui sigui, no? I quines coses hem après i com ens hem construït des de la biografia. A veure, aquest jo estic, bueno, estem a l'associació, portem ja 3 anys treballant a les presons aquí a Catalunya amb un programa sobre masculinitats. El primer li dèiem Homes del segle XXI, perquè la idea és donar eines per millorar les relacions interpersonals en un món canviant. Aquesta és la idea del projecte. Vull dir, com a homes ens hem construït en un món, molts de nosaltres, que ja no funciona, que està canviant i que se'ns demana, pues, que siguem, actuem i ens manifestem d'una altra manera, no? Que tinguem relacions amb la parella, amb els fills, amb el nostre entorn molt més sostenibles i molt més vinculades a les cures, no? I la idea és treballar una sèrie de temes, no? Pues treballem la figura paterna, treballem les violències, treballem les cures, treballem la sexualitat i les relacions de parelles, treballem la socialització masculina. Primer, fent una revisió crítica, això és molt important, no? Vull dir, des de una revisió crítica des del patriarcat, eh? No es tracta de que, bueno, mira els homes, pobrets, no? No es tracta de posar-nos una posició de víctima, no? Sinó, bueno, som el que som pel patriarcat, però també hem contribuït a construir-lo, no? I després la idea és donar eines, no? Pues, bueno, si el tema de les violències, pues intentem donar eines de comunicació no violenta, no? com receptes, no? Perquè puguis aplicar en la teva vida quotidiana, pues, i puguis fer canvis, perquè es tracta d'això. Vull dir, està bé fer la crítica, la revisió, però si després no pots aplicar-ho en la teva vida diària o no tens eines de com fer-ho, pues falta alguna cosa, no? I aquesta és la idea d'aquest projecte, que no és un projecte fàcil, com podreu entendre, perquè el context de la presó en si ja és molt masculí, no? Amb unes dinàmiques de poder i de violència molt fortes, però el fet de que se'ns permeti entrar a fer aquest tipus de programa, pues crec que és molt positiu, no? Perquè no s'havia fet, sí que s'han fet programes de violència de gènere i tal, no? Amb gent, però aquest no és per gent amb violència de gènere, és per tota la població, que també és molt interessant, no? Tallers de masculinitats per gent que potser està per robatoris o per altra, bueno, per qualsevol cosa,
un enfoc més transversal, no?
Exacte, no? I treballant el masclisme, no, que tots tenim a dintre, no? I aquesta és la idea. Bueno, estem ara a veure, que volem escriure sobre aquesta experiència, aquestes, quan parlaves de la reflexió sociològica, no? Pues la idea també és poder treure alguna cosa, no? Perquè també hi ha un tema interessant a la presó, no? És que com tu o molts homes que s'han construït amb una sèrie de mandats i amb una posició arriben a un lloc que els devaluen, de fet, de cop han d'obeir o tenir uns horaris, no poden ser pares perquè no poden treballar, no poden cuidar els seus fills, tot això també és molt, molt, molt fort, no? I es mouen moltes coses en les persones, no? Però bueno, estamos en ello.
Pots acordar el nom del projecte? O no sé si ho has dit.
Sí, aquest any li hem anomenat, perquè cada any el canviem, Relacions interpersonals en un món canviant. Aquest és el títol d'aquest any.
Bueno, pues informació d'això i de tot el que feu, de també tota la campanya i el procés amb l'agenda feminista, ho trobeu a la web o a xarxes socials d'Homes Igualitaris.
Sí, que contacten amb nosaltres. Si algun home això li ha cridat, ostres, no sabia que existien, m'agradaria participar-hi. És una associació horitzontal, oberta, formada per voluntaris, no? I bueno, està oberta a tothom, no? També a les dones.
I respecte a la jornada que deies, no?, de retorn o de més de presentació de l'agenda feminista,
sí,
que si algú vol consultar, no sé, jo ara estan mirant, potser des de el compte de Men Engage Iberia, no? Potser des de la campanya?
No, bueno, el que deia del CCCB és Men in Movement, això està en anglès perquè, mira, aquestes coses de...
Bueno, perquè és a nivell europeu, o no?
Sí, és europeu, exacte. Però si busques a Google Men in Movement 5, perquè és la cinquena edició, trobaràs ja el programa i tot això. I és al final, l'última setmana de setembre, al CCCB, dimecres, dijous i divendres.
Bueno, doncs allà queda dit. El Paco ens ha de deixar.
Moltes gràcies.
Nosaltres seguirem, molt li agraïm molt haver vingut al mig d'estiu. Seguirem xerrant, d'aquí un moment parlarem més de paternitats, ja fem una mica l'avance, perquè el Roger i altra gent organitza un taller de paternitat el dissabte, de paternitats, el dissabte 3 de juliol al casal de barri Can Carol, a les 11:30 del matí, no sé si he dit bé l'hora, a les 11 del matí, però ara el que farem és ja anar-nos introduint al món del círculo, a parlar dels cercles d'homes, i aviat ja ens trucarà l'Àlvaro. Pues despedim al Paco, li agraïm la visita.
Gràcies.
I seguim en contacte.
Fins la propera.
Salut.
Adéu.
Bienvenidos a este círculo de hombres, donde nos disponemos a compartir nuestra experiencia alrededor del significado de ser hombre, ser padre, ser humano en definitiva. Y vamos a atrevernos a poner en el centro de este círculo nuestra verdad, lo que quizás no nos atrevemos a contar ahí fuera. Hoy, en este territorio seguro, quizás sí nos atrevamos.
Te pregunto, ¿tu intención es de alguna manera que nos demos con el látigo por la masculinidad tóxica?
Es una contradicción constante, porque yo como hombre me exijo y sé que hay que ser sensible, hay que intentar pues tener empatía, no usar la violencia. Pero es verdad que por mucho que te digan que no, el hombre tiene que... El hombre es el hombre.
Claro, si licitamos nuestro propio ese instinto sexual, también licitamos que el resto de los hombres son todos competidores. Y nos matamos, las matamos a ellas y entre nosotros ejercemos una violencia brutal.
Tú me das miedo. Eres igual que mi hermano. Tú eres mi rival. De ti no me fío.
Hem sentit aquí el tràiler del documental del Círculo, que ara tenim l'Àlvaro a l'altra banda del telèfon per presentar-nos. Àlvaro, ens sents o què?
Sí.
Sí?
T'escucho bien.
Perfectamente. ¿Nos oyes bien?
Sí, todo correcto.
Muy bien. Pues nada, avui estem aquí pues, xerrant de tot això. Hemos aprovechado que estava el Roger, que estava el Paco, ¿no? Paco es deia, sí, ¿no? Perquè no me equivoco. Y pues nos gustaría mucho que nos presentaras tu documental, que nos contaras de qué va y realmente parlar un poco del tema alrededor del documental.
Claro, nada, yo solo agradeceros la invitación para poder hablar de la peli. Un placer.
Súper. Pues dinos. ¿Qué es el círculo?
Ah, bueno, no, esperaba
una pregunta concreta. No, aquí vamos directamente, tú lo cuentas, no hace falta preguntas, o sea, no nos vamos a poner, estamos todos en el mismo bando, entonces no competimos, no.
Vale, pues bueno, el círculo es una peli documental que hemos dirigido Iván Royce y yo, está disponible en Movistar y nada, pues es una horita de reflexiones aprovechando el formato de círculos de hombres que se suele utilizar en las reuniones de asociaciones, por ejemplo, como Homes Igualitaris, y pues rodamos una serie de círculos a través de los cuales vamos hablando de las temáticas propias, más comunes, de las reflexiones sobre la masculinidad, qué significa ser hombre en la actualidad, de emociones, agresividad, sexualidad, etcétera, etcétera.
Ah, entonces, o sea, que queréis ahorrar a la gente que vaya a los círculos de hombres, ¿no? Hacer un documental para que no vayan después.
Es un canapé, digamos, más bien. Es una
los
breve...
entrantes.
Sí, exacto. Es una breve introducción al tema pensada para un público que le haya echado unas horas a pensar sobre el tema, pero también para un público que tenga una inquietud, pero que tampoco haya investigado mucho. Y sí, bueno, al final el formato de una peli documental no es el formato de un libro o de una serie de artículos de investigación. Esto es más bien pues una aproximación más o menos intensa en la que también utilizamos pues herramientas propias del cine. Hay una coreografía que intenta representar un poco pues el viaje que estamos haciendo algunos hombres estos últimos años. Bueno, es una propuesta que nosotros estamos muy contentos con ella y que está teniendo bastante buena acogida, la verdad.
Qué bien. Así que, y para hacerlos tuvisteis que sumergir y acompañar a grupos concretos, ¿no? De hombres, me imagino, en distintos sitios. No sé si os encontrasteis sorpresas.
Sí, bueno, los círculos que forman parte de la peli, ninguno de ellos son círculos que tengan un recorrido anterior. Son círculos creados profeso para la peli, porque, bueno, tanto Ivani como yo que participamos en círculos, claro, un círculo cuando ya lleva unos meses, una serie, ya tiene unas dinámicas y hay unos temas que se han tratado, que entonces nosotros queríamos coger algo más bruto. Más originario y también desde el principio tuvimos el objetivo o la intención de que todos los hombres que allí aparecen fueran lo más variopinto posible. Entonces mezclábamos pues gente que tiene un recorrido largo en las nuevas masculinidades como Justo con gente que no había oído hablar de los círculos nunca. Entonces fue como una especie de experimento y eso hizo que se grabaran muchos más círculos de lo que salen en la peli, porque obviamente cuando haces experimentos algunos salen bien y salen interesantes y otros no tanto. Entonces, bueno, pues sí, esa fue una decisión que en su momento tomamos y que tuvimos dudas a lo largo del proceso, pero que luego cuando empezamos a repasar el material creemos que funciona bastante bien, porque hay alguna cierta inocencia o desconocimiento o perplejidades cuando se tratan ciertos temas que quizás en un círculo que lleva un año de recorrido pues eso ya no se da, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Y ligando un poco con lo que hablábamos al principio del programa con Roger y el Paco, no sé si vosotros al hacer este, querer hacer el documental, lo hacíais porque considerabais que había un vacío en explicar pues estas realidades, estos grupos de hombre, en el ámbito audiovisual, ¿eh? Me refiero, bueno, o en general, en explicar y debatir sobre esto.
A nosotros nos llegan las pelis de muchas maneras. Hay pelis por encargo, hay pelis por investigación, hay pelis por casualidad, hay encuentros, hay... En este caso, es más bien como un proceso personal que vivimos tanto Iván como yo, como gente que nos rodea, más o menos de nuestra quinta, 30 y pico, 40 y pico, algo así. Y fue a raíz de ese proceso en el que, como somos documentalistas, pues dijimos, hostia, pues la verdad que de esto no hay material, no hay mucho, yo qué sé, mi familia no sabía lo que eran los círculos de hombres ni nunca se habían cuestionado este tipo de cosas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces fue un proceso un tanto especial este, que no es el habitual, pues más un proceso personal que se convirtió en una investigación. Para al principio pensábamos incluso en una serie, bueno, anduvimos ahí dándole vueltas y al final optamos por un formato de largometraje documental de 60 y pico, 70 minutos, que creemos que se adecua bastante a lo que pide el estado del debate en el que está ahora. Obviamente, por ejemplo, para un público como vosotras, hay libros y artículos y tal que van mucho más allá de la peli, ¿no? Entonces, bueno, pues,
y como tú has dicho al principio, ya se han hecho, bueno, de alguna manera ya circula el documental, además se ha hecho en parte desde una plataforma que tiene bastante bueno, audiencia. No sé si, supongo que eso ha hecho que llegara gente menos habituada a este discurso o que lo puede escuchar primera vez, y no sé si esto ha hecho que os lleguen preguntas o reacciones.
Sí, mira,
que nosotros, si habéis aprendido algo a partir de la reacción de la gente.
Mira, nosotros al principio había como bastante, no sé si miedo o ruido con que se generaran polémicas, ¿no? Polémicas tanto desde sectores machistas como desde sectores feministas. Sin embargo, yo creo que al final, por el puro guión de la peli y el desarrollo, el recibimiento es bastante positivo, la mayoría. Y pasan cosas que nunca nos habíamos imaginado, como por ejemplo que hay muchas parejas que quedan, como que el plan de una tarde o una noche es ver la peli y lo ven en pareja.
¡Qué bonito!
que eso sabe que pues, no se lo había pasado ni por cabeza, ni por
no,
la cabeza.
No en plan como... sexual, ¿no?
No, en plan, pues no sé si como una especie de... En parejas heterosexuales, yo creo que hay un poquito de acercamiento a la terapia, por así decirlo.
Como eso es lo que te espera cuando vayamos, ¿no?
No, hay bastante, no estamos, ¿eh? Sí, pues chicas así de más o menos de nuestra quinta que le dicen a su compañero, oye, vente que esta noche vamos a ver esto y tal, y luego tienen como una serie de preguntas y tal, y nos llegan audios o nos meten a nosotros en la conversación. Eso es, creo que es lo más curioso que ha pasado. Y luego, pues sí, bueno, pues como todas las pelis, pues hay gente que no le ha gustado, totalmente respetable, y gente que está encantada por ahí y va compartiendo. Y así que sí, y luego pues al recibimiento, yo creo que una de las cosas que ha pasado con la peli, que cuando la estrenamos tuvo bastante pegada en grandes medios de comunicación, en radios generalistas, en periódicos y tal, y eso creo que sí que se debe a la falta de contenido audiovisual que hay sobre este tema. Entonces, como que automáticamente hubo una serie de periodistas que se lanzaron y nos dieron entrevistas y huecos y tal, porque se ve que tienen una necesidad de abordar este tema y que les parece interesante, pero no acaban de encontrar
herramientas, ¿no?
Sí, sí, o excusas, soportes, más bien que pues, herramientas. Sí, que yo, al final los medios, pues ya sabéis cómo son, y muchas veces necesitan como la excusa para tratar un tema.
Álvaro, yo, mira, soy Roger, el compañero así de Homas Igualitaris. Te quería preguntar el valor casi terapéutico que tiene el círculo en sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué habéis experimentado tú como director con tu compañero en ver cómo reaccionaban los hombres cuando están precisamente en círculo, en posición de igualdad, con unas premisas básicas de confidencialidad, de hablar desde el yo, si eso supone ya un punto de partida casi catártico a veces, ¿no? Si puede desenvolver o desarrollar sensaciones muy fuertes o discursos muy muy escondidos o muy silenciados, si, o sea, ¿qué supone para los hombres que están ahí desarrollando ese debate, esa charla de igual a igual, la estructura del círculo, ¿no?
Sí, pues mira, a nosotros nos pasaba que, por ejemplo, cuando acabábamos de rodar algún círculo en los que había participantes, que era su primera experiencia con una experiencia así, pues frases típicas, pero que te siguen sorprendiendo, de rollo, he contado una cosa que no se la había contado a nadie, o que mi familia no sabe, o... Y claro, eso quiere decir que la fuerza del círculo es tal que incluso atraviesa el hecho de que nosotros, o sea, que allí hubiera un equipo con cámaras, micrófonos, pero sí que es verdad que si vas abierto y vas con una predisposición, yo creo que el círculo te puede servir para llegar a sitios donde habitualmente no llegas como persona. Luego, si es terapéutico o no terapéutico, cuando hablas con algún psicólogo y tal, dices, no, para ser terapéutico debería haber un terapeuta, bla, bla, bla. Bueno, yo no sé cómo denominarlo, pero está claro que es una experiencia muy recomendable para todos los hombres, y yo no he estado en uno de mujeres nunca, pero entiendo que para cualquier persona, porque al final los entornos de convivencia que tenemos ahora... no queda mucho hueco para expresarte de una manera sana, con más o menos libertad y de igual a igual. Entonces yo creo que estas experiencias son siempre bienvenidas.
Y yo siguiendo un poco lo que decía Roger, o sea, claro, tú decías que los hombres que han participado en el documental, ¿no? Hiciste como un aspecto experimental, ¿no? Que los reuniste de hacer el círculo ahí, ¿no?
Correcto.
Y entonces, ¿qué continuidad han tenido ellos? O sea, ¿ellos han tenido una continuidad? ¿Os han comunicado cosas? ¿No? Porque al final lo habéis hecho como algo...
Sí.
Es una bandera, perdona, son abanderados del documental, o sea, os hacen publicidad en todos los sitios, hacen presentaciones... Eso ya es
bueno,
un poco...
tiene que ver, o sea, al final participaron, yo no sé, quizás cerca de 50 personas, entre los que salen y los que no salen. Claro, hay perfiles muy distintos. Por ejemplo, justo como es una persona que se dedica a comunicar.
Justo Molinero, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, claro, pues él es una persona que le sale muy natural y que ya le salen eventos a él de por sí, por sus libros, sus movidas, y pues la peli ha sido pues uno de las cosas a comentar más dentro de su perfil. Luego sí que tenemos a gente que era la primera vez que ha participado en círculos y que no, que sepamos al menos, que nos haya dicho, no ha vuelto a participar. También es verdad que tampoco le hemos preguntado. Uh-huh. Pero sí que sabemos que hablan muy bien de la experiencia y que lo guardan. También lo que ha pasado es que justo esto se ha estrenado con todo el rollo del COVID, entonces también sabemos de alguno que nos ha preguntado y no, es que ahora se está empezando otra vez a organizar, pero bueno, hay como también... Pero en general, todo el mundo, te diría que el 95% de ellos hablan bien, al menos a nosotros, también que nos van a decir, pero no, que valoran positivamente la experiencia. Sí que sé de algún participante que venía como de otro tipo de experiencia, otro tipo de círculos y más, y tal, que bueno, que cuando participó se esperaba otra cosa y que no quedó muy... Bueno, no, porque hay círculos que son como más estálticos, ¿no? Más de trabajar con el cuerpo. Luego también hubo algún otro participante que tenía un discurso de estos un poco más, digámoslo, extraño. y bueno, pues ahí está. Para nosotros también lo que era muy importante, y yo creo que es por lo que funciona bien la peli, es que tampoco pretendemos dar ningún discurso ni ser ninguna guía, ni servir de modelo para nadie, que por lo que yo creo que por lo que funcionan bien los círculos, que al final bueno, pues ahí se comparten una serie de cosas y que cada uno saque su claro, reflexión y su conclusión.
Supongo que buscáis mostrar la realidad variopinta de tanto los círculos que puede haber, que no tienen por qué ser iguales, y de los hombres que lo constituyen, ¿no? Y ahora que mencionas la COVID, preguntarte, supongo que la realización del docu es pre-pandemia, ¿no? O...
Correcto, el docu, la producción del docu, todas las partes de los círculos son justo al límite de la pandemia, y luego toda la parte de la coreografía de Ichaza y con luz durante la pandemia.
Claro, te preguntaba por si eso os hizo en algún momento pensar o habéis... ¿no? ¿Introducido algún cambio con lo que puede haber supuesto todo lo que ha pasado? Y a una pregunta casi que amplió al Roger, ¿eh? Si lo que esta pandemia ha generado, ¿no? Me deja quizás poner de manifiesto muchas vulnerabilidades que tenemos en la sociedad, ya no solo los hombres, a un nivel muy, muy bestia. Y no sé también cómo los círculos de hombres se han organizado, ¿no?, para dar respuesta a esto, si han surgido más, si lo han hecho de otra manera, si se han lo mantuvieron virtualmente, si algunos ya han nacido directamente virtualmente, ¿no?, rompiendo barreras geográficas. Bueno, sí, ¿qué veis, ¿no?, de lo que refleja, recoge el docu antes de que empezara esto, a lo que, cómo viven ahora estos círculos el último año y medio?
Yo por mi parte, la perspectiva con la que nosotros afrontamos el desarrollo del docu era desde una masculinidad de un inicio de los conflictos tan básico que ya estaban ahí antes, durante y después de la pandemia. Seguro que eso ha influenciado y eso seguro que Rullé o personas que saben mucho más que yo ha influenciado en la gestión de las emociones, y bueno, se puede ver lo que ha pasado con todos los asesinatos y demás después, cuando en el momento que se ha abierto un poco, es decir, que seguro que ha afectado, pero nosotros a nivel de la peli no, porque vamos a algo que es como más básico que eso, vamos a lo más primario.
Bueno, mostrar este formato. Bueno, pues mira, retomaremos esta pregunta ahora después de despedirte con Roger. Y yo ya para ir despidiendo de Álvaro, sí que te quería, bueno, pues que puedas compartir con la gente que nos escucha el bueno, si quieres comentar algún dato más de la peli o hacer referencia, no sé, al equipo o a más gente que haya estado involucrada, y sobre todo cómo se puede ver o si tenéis alguna noticia vinculada, ¿no?, al documental.
Sí, pues nada, yo simplemente comentar que para los que estén por aquí por Barcelona, pronto en las redes y demás intentaremos publicar alguna proyección en cine, y nada, destacar que el valor de la, bueno, que en el equipo de la peli no solo hay unos protagonistas bastante interesantes y una propuesta que creemos que mola, sino que hay una coreografía de Luz Arcas, que es una coreógrafa top a nivel internacional, y la música es de Olivier Alzón, que es el compositor, bueno, ganó un Goya hace un par de años y demás, y suele trabajar con Sorogoyen, y que hemos intentado que eso, que utilizando las herramientas del cine, pues poder acercar estos temas que creemos que molaría bastante que fueran lo más masivos posible. Y nada, los que tengan Movistar, pues buscan por ahí el círculo. Creo que hay que tener Movistar paquete cine o algo así. Y nada, ahí está para el que lo pueda y lo quiera ver.
Y como has dicho, seguirlo por redes para saber las proyecciones. Si puedes decir desde, no sé, desde qué red social estáis o cómo,
sí,
cómo
nosotros seguimos. Nos movemos, la productora es Nanook Film y pueden seguir sus publicaciones tanto en Instagram como en Twitter.
Muy bien, pues ahí queda dicho, no olvidéis el círculo con artículo, porque cuando uno busca aparecen otras pelis que se llaman Círculo, sí. O sea, no es fácil a veces.
KCO tiene un disco que se llama Círculo,
que también es recomendable, ¿eh?
También.
Yo ahí, siempre con
que... Y oye,
otro hombre que se desnuda a veces.
También.
Sí, un tipo interesante, peculiar. No solo musicalmente.
Y oye, sí, no solo musicalmente, está claro. Una canción que escuchaste tú cuando hacías la película o que te inspire.
Pues mira,
se llama Cajar.
La pues bandas sonoras era lo que escuchábamos. Te diría que la banda sonora de Reino, por ejemplo.
Reino.
La peli el Reino de Sorogoyen. La banda sonora es de Olivier Arzón y le dimos bastante caña a su música durante la producción y la postproducción del círculo, así que
le sirvió inspiración, ¿no?
Su muy obra bien. A todo el mundo.
Pues sí. Venga, la escucharemos un poco.
Son interesantes porque dejan hueco para pensar. Entonces, sí. Es una buena compañía musical.
Está bien.
Pues Álvaro, te agradecemos el tiempo, la conversación. Felicidades por el documental, que no lo hemos visto, tenemos ganas, y extensible a todo el equipo, no solo a ti.
Genial, pues muchas gracias a vosotras y claro, cuando le echéis un vistazo me comentáis a ver qué os ha parecido.
El retorno.
Un saludo.
Venga, un abrazo.
Abrazo.
Pues nada, el Reino.
Hem d'escoltar l'Àlvaro, un dels, si no m'equivoco, Roger, corregeix-me, si no, un dels dos realitzadors, perquè són dos, no?, del
sí,
documental Circa.
Sí, és Álvaro Piante i no recordo, disculpeu, però no recordo el nom de l'altre director, però sí, és ell i ell,
un company que va fer Circular. Tu, vull preguntar a l'Àlvaro, però Homes Igualitaris també hi té algun paper, no?, en el documental, d'alguna manera?
Sí, bàsicament ha portat alguns homes que surten a aquest documental, així, bueno, intervenint en els cercles, no?, per explorar una mica la utilitat d'aquesta manera de conversar entre homes, que bàsicament és, com deia ahir, en bruto, no?, o sigui, directament, de tu a tu, mirant-te als ulls, etcètera, etcètera.
Doncs confirmar això, que el documental està dirigit no només per Álvaro Prianta, sinó per Ivan Roiz, i ja com ha explicat ell mateix, pues, les maneres d'accedir, i nosaltres, si ens enterem d'alguna d'aquestes projeccions a temps, pues, també anunciarem des d'aquí el programa. Abans de, bueno, recordar, ho tornem a dir, i perquè puguem anar-ho matxacant, que el proper dissabte, dia 3 de juliol, des d'Homes Igualitaris, i tu en concret, Roger, organitzes un taller de paternalitats, que ara ens explicaràs. Però abans, no sé, el que li preguntava a l'Álvaro, a nivell, no sé si tu com algun membre d'algun cercle, si és que n'ets i de manera activa, vol respondre, veus que com hagi pogut afectar o si s'ha incorporat coses que han sorgit, no?, en aquest moment pandèmic, a nivell de gestió d'emocions, fins i tot de com canviar prioritats de que s'hi treballaven o el que sigui, o formats de muntar els cercles, fins i tot.
És una gran pregunta. Doncs jo ara mateix no estic vinculat a cap cercle així militant, entre cometes, vaig estar-hi fa anys, però sí que vam fer així una sessió via Zoom parlant precisament d'això, de com ens afectava als homes i a les dones el tema de confinament i tot això, i bueno, van sortir moltes coses de violències de gènere, obligatorietat de conviure amb persones amb les que no tens ganes de conviure, temes mentals que s'han agreujat molt, alcoholisme, etc. Sí, són la cara més fosca dels confinaments i de la pandèmia, no? I tot el que comporta, i que suposo que a poc anirà sortint, anirà suporant cada vegada més, sí.
Anant a el que comentàvem abans, i que ha sortit al principi la conversa amb el Paco, tu fas un taller de paternalitats al casal de barri de Vallcarca, Can Carol, el proper dissabte, dia 3 de juliol, a les 11 del matí. Si vols donar una pinzellada, i sobretot una mica aquest porta a muntar-lo, no?
Perquè aprofita aquí que és publicitat gratis. Clar.
I que d'alguna manera ho estan dient ara amb els meus baixats. Bueno, avui ha estat un programa, i no és gens habitual, jo no recordo un cop que totes les veus que teníem aquí eren masculines, que tota la música que hem posat era d'homes, ara...
Però,
no, bueno, segurament feia molt de temps.
Estàs molt fent Filip Primer, tio.
Bueno, però no ho dic ni com algo bo ni dolent, com una... L'edat que passa poc, no? I ara estàvem comentant que, bueno, al final, pues, les tres persones que estem aquí són pares. Bueno, de fet, aquí hi ha un dels fills, hi ha el Bruno, un dels fills del Roger, el gran. I dona la casualitat que pràcticament els 7 fills que tenim aquí, no en comú, vull dir, sumats, són mascles menys una, la més petita de totes.
Ah, sí, que fuerte.
Que és la peque de l'Edu. Però, bueno, no sé, això està allà. I no sé si també això tot porta o va per uns altres tiros, però abans hem posat sobre la taula amb el Paco el tema de com treballar amb els infants. Està, crec, molt, molt parlat, i jo crec d'alguna manera força treballat, però no sé fins quin punt encara ja s'estan recollint fruits o no, el com treballar l'empoderament de les nenes, no? a les escoles, bueno, en tots els àmbits, però en l'educatiu. I per ahir pol·lulant sempre la interrogant de, bueno, i els nens, vull dir, ja, com ha dit el Paco, al final el món encara el governen els homes, no? Necessàriament.
Doncs, sí, és també una molt bona pregunta, perquè els nostres fills mascles, així fent seguiments de les AFAs on va ficant, i el meu mitjà, doncs va haver-hi, quan va néixer la Comissió Feminista, per exemple, un debat molt interessant de com s'ocupava l'espai al pati, no? I inclús hi havia reaccions de les nenes de que els nens ocupaven molt espai jugant a futbol, o que les pilotes era un joc que monopolitzava l'entreteniment a l'hora del pati, etc, etc. I bé, això que comentàvem ara, el taller aquest de paternitats que he muntat amb un company que prèviament conec d'una escola, d'un espai així lliure de criança, bàsicament és intentar posar paraules a com fem de pares, no? I com ens podem situar o responsabilitzar en el tema de la criança. Jo crec que ara els grans èxits dels feminismes són que han copat o copen molt el discurs polític i públic, i jo crec que els homes tenim la responsabilitat i la tasca de sentir-nos interpel·lats per aquests feminismes i per aquests discursos, i intentar articular un discurs ni victimista ni ploraner, sinó tot el contrari, o sigui, empoderador, de dir, estem aquí, ens volem responsabilitzar de la criança dels nostres fills també, i escoltant les veus de les nostres companyes, si tenim companyes, o de la persona que ens acompanyi la criança, no? I això, bueno, és una interpel·lació que jo crec que cal trobar espais així de confiança entre homes per posar paraules a aquesta experiència de com fem de pares, no? O com intentem fer de pares més o menys responsables, coeducatius i acompanyant a la criança dels nostres fills i filles, no?
Val, per tant, va bastant pels derroteros en termes de conciliació, de sí, corresponsabilitat...
Sí, bàsicament, sí. Jo, a mi m'agrada molt el discurs així de les masculinitats. Ja, per mi, un dels referents així més interessants és un noi d'Euskal Herria que es diu, bueno, és de Navarra, si no recordo malament, que es diu Joaquín Azpiazu, que fa un discurs molt de masculinitats enfront als feminismes, no? I parla molt de sortir de les zones de confort, no? De buscar un terreny així discursiu que l'home es senti interpel·lat i incòmode a la vegada, no? I es diu, aleshores és quan estic donant a la tecla sensible. I jo amb el tema de les paternitats també intento donar per aquí, o sigui, tampoc em vull elegir en model de res perquè, vull dir, segur que tinc molts defectes i tinc molts tics masclistes com tot home, però intento això, intentar buscar un espai de confiança on posar paraules a aquesta experiència tan transcendental que és la de ser pare. També tirar molt dels nostres referents masculins, si en tenim, dels nostres models de paternitat, o sigui, en aquest cas dels nostres pares, veure com ens afecta, per exemple, la legislació amb els permisos parentals, etc, etc, que sociològicament l'estructura de criança i de cura ha canviat bastant, o sigui, els que tenim més d'un fill, per exemple, el meu fill gran jo tenia 13 dies com a molt i ara tenim gairebé ja 4 mesos que podem acompanyar les nostres companyes, no? Doncs tot això jo crec que ens afecta molt i hem de posar paraules a aquesta nova tessitura, a aquesta nova experiència d'estar presents i de com curem i com acompanyem a la criança dels nostres fills, no?
I és un taller que feu per primera vegada?
Sí, sí, és un taller que sí, que va sorgir sí, de converses amb companys, que amb homes que eren pares també, i vam dir, doncs mira, les dones ja fa molts anys. També jo em passa molt que jo sento que els homes anem ens agafem als feminismes perquè les seves experiències ens donen moltes voltes en el tema de des de comunicar emocions, bueno, gestió del temps, de l'espai, de la cura, etc. I falta un espai d'això, de reflexió col·lectiva, de dir, a veure, com fem de pares avui, com sostenim la logística que suposa tenir fills avui en dia, com ens organitzem amb les companyes pel tema de si fem reduccions a jornada, si no, etc. I sí, és bàsicament intentar posar paraules a aquesta experiència. Després també hi ha una vessant...
Com posem un límit a les rentadores.
Exacte, sí. O sigui que tot amb notes d'humor sempre és tot molt més fàcil i vull dir, sí, o si fem l'amor o no amb les nostres companyes, perquè a vegades hi ha parelles, que moltes parelles que se separen, o sigui, el tenir fills, dius, és que és una experiència tan brutal i em canvia tant la vida que... amics nostres que segur que s'han separat, dius, hòstia.
Bueno, el que està clar és que d'alguna manera la societat ha canviat molt i si no hi ha una reflexió des de l'experiència particular, doncs es perd molta capacitat de, no, de prendre conjuntament i està clar que des d'aquest àmbit doncs, no hi ha res.
Exacte, sí, jo crec que és un terreny bastant
verge,
exacte, per dir-ho d'alguna manera, sí. I bueno, la segona part del taller també és interessant perquè serà les resistències aquestes que tenim els homes cis, per exemple, que jo m'incloco, o sigui, els homes heterosexuals que ens agraden, que ens sentim atrets per les dones, etc. Aquesta resistència que tenim a tocar un cos o a veure un cos masculí, doncs farem un taller de massatges també basat en les cures, en el sostenir, en el aprendre a tocar, etc, etc. Que serà la segona part del taller, que serà una part més espiritual, si li vols dir, gairebé terapèutica en algun sentit. I a veure què sorgeix d'aquest taller, és una prova així gairebé pilot i a veure què tal, si hi ha audiència, si no, i a veure què surt.
El repetireu a totes les escoletes de Catalunya.
Bueno, és el que anava a dir, no? Amb la idea que segons com reacciona la gent i tot plegat, valorar si fer, no?, amb altres dates.
També hi ha moltes resistències, també hi ha molts homes que els hi costa molt, bueno, a mi primer, o sigui, que ens costa molt parlar des de les emocions, des de la vulnerabilitat que dèiem abans, que és mostrar els teus punts dèbils i dir, doncs mira, a mi em costa molt gestionar això amb la meva companya, o em costa molt aprendre a dormir els nens o portar-los al metge, o participar de les AFAs de l'escola, que sé. I sí, a veure què sorgeix de tot això. Serà això el proper dissabte 3 de juliol a Can Carol, al barri de Vallcarca de Barcelona, de 11 a 2 del migdia.
És una pregunta una mica òbvia o no ho sé, però la idea és que sigui un espai no mixte o alguna doncs, sessions i altres no? Com ho planteixeu?
Doncs la veritat és que era una pregunta que tenia així al cap amb l'altra companya, amb el Víctor també, bueno, no la vam explicitar aquesta pregunta, però jo vaig decidir vam tirar pel dret, la meva companya és la que va fer el cartell, o sigui, la conec la feina aquesta que va fer un cartell molt xulo de disseny
i tal. Fer la feina i tot així.
Sí, mira, són les meves misèries que amb la informàtica sóc un negat. I vaig dir, mira, que si vol venir alguna noia que vingui, ja està, i no passa res, o sigui, okay. Crec que serà un espai mixta, o sigui, que si alguna dona està interessada en venir, que vingui, i estarà interessant també.
Recordem el casal de barri de Vallcarca, Can Carol, per qui no ho conegui, perquè el nomenclàtor de Vallcarca no és fàcil, tot i que la gent del barri li diem la plaça Fan de la Farigola, o alguna gent la de la Figuera. És carrer Cambrils número 2628, i podeu seguir des del Twitter, per exemple, o Instagram, Casal de Barri CB Can Carol, per pues, també novetats i evidentment altres activitats que no pararan també ara al juliol. I ja que anem tancant el programa, també si vols recordar d'homes igualitaris, bueno, pues, com pugui informar-se, o si hi ha alguna altra cosa que vulguis destacar de,
doncs,
des de l'associació.
Mira, abans ho comentàvem amb el Paco, ara mateix així activitats que estigui fent l'entitat així obertes a altres homes i a socis, i són, hi ha un taller bastant potent de lectures de clàssics del feminisme, que, amb un company que és com un erudit en els feminismes i en la seva història. És un taller que està obert i a través de la pàgina web i de l'Instagram es pot accedir i ens hi podem inscriure si volem. I després un altre company que és sociòleg fa un taller sobre revisió de les masculinitats i més des d'una mirada sociològica, si voleu, que també és un taller que està obert a inscripcions de qui vulgui participar-hi. També ja estem vinculats a la XAGI, que és la xarxa de joves igualitaris, que estan en més en instituts i és més de formació per preveure temes de LGTBI-fòbia, etc. I aquestes són bàsicament les activitats que estem portant amb homes igualitaris.
Bueno, pues, si voleu més info, seguiu des de la web, des de xarxes, i ja que has mencionat això, pues, també ja que avui és 27 de juny, vigília del dia de l'orgull, de molts orgulls, LGTBIQ i totes les sigles que li vulguem posar, doncs, segur que hi ha moltes activitats i que programes germans d'aquí de Contraland FM n'han fet seguiment i en faran els propers dies. Doncs ahir queda dit, el 3 de juliol, recordeu, des de les 11 del matí
a Can Carol, que a Vallcarca aquell dia està ple d'activitats, pel que sé.
Pues venga, va, abans de fer el tall musical, la cançó que ha escollit el Bruno, digueu, no?
No sé, que jo sé que el forn de Vallcarca farà alguna cosa i després les voltes celebren també la seva festa d'aniversari, com sempre.
Sí, la cooperativa d'arquitectes Voltes, que les hem tingut aquí més d'un cop, doncs tornen a celebrar el que no han fet aquest darrer any.
Les festes majors dels col·lectius, perquè ara ja no hi ha festes majors de barri, sinó que hi ha festes majors de col·lectius.
El carrer
de Calcases, que també fan la festa el 3 de juliol.
Doncs el cas de Voltes, el carrer Mareu del Coll, entre altres, qui tocarà?
No ho sabem.
No vols dir, eh?
No vull dir.
No vol dir.
Perquè no se sap. Està com a l'aire.
En el cas que mencionaves, també el 3 de juliol, també el barri Vallcarca, però a la tarda, o sigui, podeu fer tots els plans a partir de les 7.
Una jornada sencera, al matí.
Exacte, en Palma.
Us
quedareu penjats en l'hora de la migdiada. L'hora de la migdiada. Bueno, doncs fas el peron després de dinar. Pues la gent de l'antic fort de Vallcarca, que també hem xerrat amb ells algun cop aquí, a la plaça de... a sota d'on està Can Carol, la de la Pastora, carrer Cambrils 10, doncs fan la seva jornada i cloenda de lo que li diuen parets amb ànima, que és grafitejar les precioses parets que tenen allà, que han estat sempre símbol de grans grafitis al barri. I a partir de les 7, doncs, hi haurà Lluc Alcaliu, Anna García, presentant Emergència, que serà una dansa buto. I després hi haurà Vida Priego, i si trama tot això concerts, mentre entre mig pues, es va fent tota aquesta emmuralada. Tot això amb reserva prèvia, si aneu a les xarxes de l'antic forn, a veure que veureu. Bueno, doncs pues, escolta, posem una cançó que ha escollit el Bruno, no? No sé si la vols presentar tu, o vols comentar alguna
cosa? És la que m'ha donat abans aquí?
Sí. Li dedicarem a algú, o creus que no?
No, és perquè ara m'agrada el reggae.
Ja
està.
Vale.
O sigui, però saps el fundador de la primera nissaga banda de reggae metal?
Vés a saber, no?
No n'hi ha moltes.
Pues qui escoltarem? A qui has escollit?
Podria ser
el Bob Marley.
Bad Brains.
Un clàssic Bob Marley i un altre home que despullava vulnerabilitats al seu moment.
Sí, més confuses en algun sentit o altre, però bueno.
I escoltarem un clàssic.
Sí? No Woman No Cry.
Vinga, assemblem a Jaras i això és Contrabanda FM.
No woman, no cry.
us anem dient les poquetes coses d'agenda que tenim per avui. Contentes, jo crec que la majoria de gent, perquè hi ha certes coses que es van normalitzant, les caretes fora, hi ha certes festes majors i actes al carrer i, sobretot, moments col·lectius que tornen.
S'ha acabat el col·le.
Sí, llavors, tot plegat, indicis de que arriba l'estiu, però que també tornem a certa petita normalitat. Contents de que torni un clàssic, que a més organitza un antic contrabandista, com és la Marató de Rock del Casc Antic, que agafa el relleu de les festes majors d'aquell barri. I llavors, el proper dissabte 3 de juny, ja des de les 5 de la tarda, hi haurà una sèrie de grups, entre altres alguns habituals d'aquí entre banda, com són Los Errantes i especialment Born, juntament amb Sin Sentido, Virgilio Alijame, Los Doctores, Isaac i Los Sacrificados. A partir de les 5, al passeig Lluís Companys.
Bé, hi ha algun últim acte a l'agenda?
Sí, bueno, un acte bastant central o unitari que es fa aquesta setmana, entre setmana, el dimecres 30 de juny, amb el lema Més que mai sanitat pública. Aquí potser ens pot dir més el Roger, eh? I tot, els temps laborals o no, però que hi ha tota una jornada de lluita, jo crec que és a nivell de tot Catalunya, i important, perquè bueno, tot el que està passant en ambulatoris i el que no està passant, pues, ja durant tot el curs, pues, hi ha tots els col·lectius, no només de treballadores que ja reivindicant-ho, i aquesta jornada de lluita, no? Si no m'equivoco.
Doncs la veritat és que no t'hi ha apostat. Sembla que estic en mogudes sindicals i tal, però no tinc gaire temps. Però bueno, sí, jo crec que és un greuge així bastant important el que hem patit les treballadores i treballadors de sanitat, que això, als inicis de la pandèmia la gent ens aplaudia, però era una mica façana i res més, no? I després les condicions laborals del dia a dia i etcètera, etcètera, i les no cobertures de les baixes i els maltractaments en molts sentits, doncs fan això que les jornades de lluita siguin més imprescindibles que mai, no?
S'organitza des de Marea Blanca. Llavors, si voleu més informació, sobretot, però que és algo bastant plantejat, molt descentralitzat, de si a la vostra localitat o a la zona pues, hi ha algun acte, perquè n'hi ha un munt, pues, informeu-vos. Hi ha un nivell més musical, a part del concert que ha comentat l'Edu d'aniversari de festa de la cooperativa d'arquitectes Volta amb l'Edu del Coi el dissabte dia 3 a Vallcarca, pues, unes altres companyes, un col·lectiu afí com és Ojalá Este Mi Bici, organitza el proper dimecres, dimecres, a veure si ho dic bé, dia 7 de juliol, ah no, dia 30, clar, perdó.
Ui, això falta, 30 de juny?
Clar, aquest ja. Dimecres dia 30 de juny, a partir de les 18:34, perquè els d'Ojalá Este Mi Bici són així, ja ho sabeu, i fins les 8:30, entre comilles, pues hi haurà un concert d'aquests grups ruïdistes però alhora fantàstics i cosmopolites que ens porta la gent d'Ojalá Este Mi Bici, en aquest cas amb Tilde i amb la gent de Remedios, molt, molt recomanable. Llavors això a l'Ateneu Popular de Nou Barris, el lloc que va allotjar el nostre festa 30 aniversari i que darrerament allotja els concerts d'ells, carrer Port Lligat número 11.
Trevian.
I ja tanquem despedint-nos amb una cançó d'algú que ens agrada molt, especialment bueno, a un servidor que és la Javiera Mena, no? Ja hem escoltat avui tant musicalment com aquí amb els invitats a tot de veus masculines, doncs acabarem amb una veu femenina des de Xile, ara fincada a Madrid. La Javiera Mena, esperem que això faci que ens visiti més, ja sabem que almenys a Madrid està tocant més, i al cas de Barcelona, bueno, farà un lloc com és la Monumental, allà a la Gran Via, però bueno, potser repetirà altres llocs, el 3 de juliol, el proper dissabte, des de les 6 de la tarda.
I si algú vol fer de Can Buro del fill d'Ernest, pues es pot oferir aquí ara mateix.
Perquè pugui anar en el concert.
Exacte.
Quantes coses,
Jo trago l'entrada. Cangur no sé si podré, perquè si... Però 3 de juliol també és veritat, eh? Doncs
Pues això, a partir de les de Vendora, des de les 6 o així obren portes, a les 8 està la Talonera Malp i després la Javiera Mena, que aquí escoltarem, posarem aquesta cançoneta dedicant cada mes a això, el dia dels orgullos, 28 de juny, el Javier Amena segur que sona amb moltes de les desfiles, i la cançó
Jo no te pido la luna.
Jo no te pido la luna.
Pesca lluna.
En aquesta setmana que hem tingut de lluna plena, no?
Sí.
Va, i mira, li dedicarem també a una persona que no l'hem mencionat avui, però qui primer ens ha parlat en aquesta emissora i en el programa d'Homes Igualitaris era el nostre company Gabo, que ens escolta. Des d'aquí li enviem un saludo, en principi des de la seva illa, a Canàries.
Sí, sí.
i que segueix fent feina, no? Un tema de masculinitat, segurament, no sé si més vinculat o no a l'associació, però des d'aquí va una abraçada al Gabo i ens despedim, Javier Amena.
Vinga, jo no te pido la luna.
No te... Moltes gràcies al Roger i al Bruno, que ens han acompanyat avui.
A vosaltres.
Ciao, Bruno.
I esperem tornar-nos a tenir per aquí. Salut.
Asamblea
de Majaras
ha venido.
Se va.
Se va.
¿Por dónde?
Ha venido. ¡Yuh! ¡Grande, Bruno!